La Fira dels Oficis d'Emergència a Vilafant, dissabte 7 de juny de 10 del matí a 2 del migdia. A l'Àgora, al costat del pavelló Joel González. Bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Municipal, Guàrdia Urbana, Policia Científica, Ambulància, SEM, Protecció Civil, Banc de Sang, Forestals, Creu Roja, CAP. Vine a conèixer aquests oficis. Activitats obertes per a totes les edats. Hi haurà recollida voluntària de donació de sang sense cita prèvia. Segona Fira dels Oficis d'Emergència a Vilafant. Dissabte 7 de juny a l'Àgora, de 10 a 2 del matí.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai patrocinat per Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Anem a saludar de seguida els nostres tertulians, que ja els tenim aquí preparats. Josep Maria Bartolomé, bon dia.
Bon dia.
Toni Caules, bon dia.
Bon dia.
I Héctor Amello, bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si ara estàvem parlant de la pluja, que, de la tormenta que va fer ahir a la tarda. A més, vam aixecar-nos amb un dia que feia un sol espaterrant, amb una calor bestial, perquè dissabte també va fer una calor bestial, i després aquesta tormenta, jo avui ja em pica el coll, eh? Jo em vaig mullar, jo sóc de les que li va enganxar la pluja, a més sense paraigües.
Tormenta o tempesta, com vulguis.
Vale.
És quina... tempesta, no?
Digue'm quina diferència hi ha, va.
Tormenta és un castellanisme i tempesta és ben, un bon català.
Doncs haver-me fet la correcció directament, no buscar un subterfugi per dir-m'ho. Sigues més directe, Toni, no passa res.
Hi ha suficient confiança com per fer-ho. Eh?
Exacte, jo estic aquí per aprendre i per millorar sempre.
Ho has dit una vegada i mira, ho he deixat passar, però la segona dic ja... Ja estamos, eh? Ja estamos.
Pues m'havies dit a la primera, aviam. No,
mira que a mi m'agrada fer el canvi quan faig una mica d'humor i tal, m'agrada més el castellà que el català, eh?
Sí.
Per fer zasques i aquestes coses, no?
El però... castellà, per... bueno, a mi el castellà el trobo útil pel tema humor, no sé.
Però jo... per això que diuen,
no sé,
jo estic d'acord, eh? Sempre queda, no sé,
sí.
És més potent.
És més potent, eh? El castellà per fer humor, sí, debat. No hauríem d'obrir.
No m'acuerdo qué actriz estadounidense era, no sé si era Salma Hayek, que decía que el mejor idioma para insultar es
el
castellano porque todo suena potente.
O l'alemany, bueno,
eh? Aquesta és mexicana, aquesta.
Sí, és mexicana, sí. No vull imaginar els insults, ara no els direm.
L'alemany déu-n'hi-do.
Home, l'alemany també és potent, eh? A nivell sonor, però bueno. Igual que el tro que va fer la tarda, eh?
Però aquí va ploure molt poc. A Navata va ploure més que a Vilafant, però on va ploure de veritat va ser cap a Girona, cap a Salt, tota aquesta zona.
I a la Garrotxa també, eh? I Pedregada.
Sí, això vaig llegir.
Pedres de 5 centímetres de bestial, sí.
Jo estava paralada en el moment de la pluja, tormenta, tempesta, tempesta, tempesta. I déu-n'hi-do el que va ploure. Suposo que, clar, devia anar per zones. Jo pensava que escamparia, que no plou, perquè últimament diuen, sí, ploure molt, i després no plou res.
Aquesta nit ha plogut una altra vegada, eh?
Sí. Una mica, molt poc, molt
sí,
poc.
Sí,
molt poc.
Ploure.
Molt poc.
Bueno, estamos en época de tormentas, sí. Sí. Las tormentas son así, aquí sí. No te llueve nada, y 5 kilómetros más para allá...
De totes formes ja s'està acabant, eh? Vull dir, el mes de juny ja va fluixant.
Però Andrés, els pantalons curts o no Andrés, els pantalons curts?
No. Jo el dissabte me'ls vaig posar, ja.
Ah, jo també, per això em vaig a comprar expressament i ara me'ls vaig posar diumenge i em vaig mullar i ara tindré mal de coll per haver-me posat pantalons curts. Vull dir, és que clar, no saps mai que... Deien que canviaria una mica el temps. No sé, el nostre home del temps, senyor Toni Guerrero, quin temps està previst?
Tota la setmana bo, menys dimecres a la matinada, que podem tenir alguna tempesta, allò nit de dimarts a dimecres, però després, la resta de la setmana... No temperatures tan altes com hem tingut ara,
no arribarem als 40.
Lo sabien, tempesta, dit.
Sí.
tempesta.
No com jo, que no sé parlar.
I temperatures, temperatures de 17-18 mínimes, que són força altes, però màximes de 27-28. No arribarem
home, Déu-n'hi-do, Són temperatures altes per un mes de juny,
Sí. El pla de Lleida l'altre dia estaven a 37 graus, però sí. jo a Lleida cada vegada que hi he passat amb moto, vull dir, quedes fos, el mes d'agost, fot una temperatura allà... És...
Que li diguin a l'Héctor.
Sí, exacto. Sí, no, justamente estaba hablando con mis padres el otro día y estaban a 35. Sí, sí. O sea, que, sí,
mayo,
sí. Y yo me estaba quejando, estábamos a 27 o 28, me parece, y me dice mi padre, no, si aquí estamos a 35.
En el mes de mayo a 35.
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bé, deixem les temperatures. Anem a pujar-les, anem a parlar de l'amnistia, va, que jo sé aquí que hi haurà debat.
Caldo.
L'Héctor posa cara de... A mi?
No, estaba pensando... Digo que el lunes pasado estuvimos hablando de lengua, esta semana de amnistía. Empezamos las semanas potentes.
Home, sí, jo ho faig per això, amb energia.
La Mercè busca gresca.
Exacte.
És que haig de començar...
Que ha pujat l'audiència amb això.
Home, no ho sé, però m'és igual.
Home, fixeu-vos que...
No ho faig per l'audiència, jo intento que sigui amè, divertit, amb diferents opinions, amb respecte i...
Però fixeu-vos que les televisions busquen baralla sempre, d'on ho audiència, això, però sincerament a mi no m'agrada massa el tema d'anar amb una ràdio a discutir, no.
Però...
Home, doncs vens cada dilluns.
Sí, home, però fixa't que ells dos discuteixen sovint i jo mantinc el marge.
Avui t'has posat més a la meva esquerra.
Però Josep Maria, escolta,
a veure...
Ell i jo discutim, perquè tenim punts de vista molt diferents.
Però això està bé.
Però com sortim a fora, sortim així agafats de bracet.
M'agrada aquesta prèvia que feu, perquè és abans d'agafar els gabinets... No
sous el paper i els socialistes que és vergonyós el que es arriben a dir.
Jo crec que els polítics que tenim no estan a l'altura. No sé si opineu això en general.
Totalment.
Un desperito muy importante de la política, però no d'ara, de hace bastante tiempo. Y yo creo que los que más colaboran en ese descrédito son los propios políticos.
Mira, ahir vaig veure un acudit que sortia una vaca i diu, saps que a la Índia som sagrades? I a la davant hi ha el burro i diu, saps que a Espanya manem?
Molt bo, molt bo.
No sé si riu o no.
Sí. No, fa bastanta pena,
No, però la política ha canviat...
Per al burro, pobre burro.
La política ha canviat no aquí a Espanya, a nivell mundial, des de l'aparició de més comunicació. En el sentit que, si ens anem als anys 60-70, molt poca gent comprava el diari, molt poca gent el llegia, ja comprar-lo només uns quants. No hi havia els telediarios eren molt... No entraven tant a... Hi havia una cadena de televisió, hi havia un telediari una mica dirigit, per dir-ho així, per tant no hi havia grans opinions, i això canvia quan arriba la democràcia, arriba l'obertura, les televisions, i ja no en parlem més quan hi ha les xarxes socials. I ara sembla que els polítics ha canviat la forma de fer política, és més una política més a destrossar el rival.
Agressiva total. Sí.
Agressiva total. Diguem una mentida encara que no estigui confirmada, la gent ja s'ho creurà, les xarxes socials van plenes de mentides, de tota mena, de tot. No només de política, de tota la informació t'has de fixar un 25% perquè l'altre a vegades és mentida, vídeos que són mentides, o sigui, d'aquelles coses manipulades totalment de tots els bàndols,
Que sí.
Pero, ahí incluye el periodismo oficial, O sea, supuestamente periodistas reputados contribuyen. Y si estamos hablando de bulos, este fin de semana se ha lanzado un bulo importantísimo. Por la gravedad que han replicado diferentes medios de comunicación, incluido el propio gobierno. O sea, porque estamos hablando de que empezaron a difundir que si al presidente le querían poner una bomba a Lapa, con un mensaje absolutamente manipulado, que era una mentira. Pero lo peor es que cuando al gobierno le dicen, oye, que lo dicen los propios medios que empiezan a difundir la noticia, que dicen esta noticia que hemos difundido es falsa. O sea, tú imagínate un medio, me parece que empieza en el plural, después pasa... a la Sexta y otros medios, esos medios diciendo que es mentira, pero es que el propio gobierno, cuando se entera que es mentira, en vez de decir, me callo que esto es mentira, o salgo diciendo, oye, esto que hemos dicho es mentira, al revés, sigue diciendo la misma versión sabiendo que es mentira. A mí eso me parece gravísimo, porque al final siempre hablan de la máquina del fango cuando precisamente son ellos los que están alimentando esas máquinas del fango, o sea, que, y te doy la razón, o sea, al final de lo que escuchas y de lo que lees, Yo tengo por criterio no creerme nada y empezar a contrastar absolutamente todas las noticias, las ponga quien las ponga. Me da igual un periódico de tirada nacional con reputación.
Bueno, perquè s'ha perdut aquell diari independent, aquell diari això, que tenia la seva pròpia informació. Jo us poso l'exemple. Hi havia una revista, Cambio 16, no sé si en recordeu.
Sí, sí.
Que allò era un periodisme, en el seu moment, independent, d'investigació, que atrevia bolos d'un i atrevia males notícies d'un i de l'altre, atrevia notícies fortes i tal. Aquell periodisme jo s'ha perdut. Primera, perquè les capçaleres, no pels periodistes, sinó perquè les capçaleres reben subvencions molt bones dels governs. Per tant, si tu mires quina subvenció li donen al periòdico, a La Vanguardia, al no sé què, a molts diaris, al Mundo, al no sé què, i clar, aquestes subvencions són però de 8, de 10, de 12 milions a l'any, que amb això ja pagues el periòdico.
I fer periodisme d'investigació... En un moment en el que els busca és la immediatesa, és molt contradictori, perquè per fer investigació tu necessites temps i necessites estar ben pagat també, no? D'alguna manera, perquè...
Ja, però des de la capçalera, quan tu tens uns periodistes que busquen coses, poder a tu no t'interessa que busquin merder de segons qui, sí, sí. Perquè tu saps que per darrere hi ha una subvenció.
Però si ets un bon periodista, t'és igual, això.
Sí, los hay en España, hay muy buenos periodistas, sí. Y con criterio independiente, que les da absolutamente, me da la sensación, y que les da absolutamente igual.
Ja, però han de viure i pagar el lloguer de la casa, sí, i menjar, no?
Això,
és complicat, eh?
Amb criteri independent, que dices tú, tengo mis dudas, que haya...
Yo creo que sí que los hay, o sea que...
Sí, creo que todo está enmarcado hacia un lado, hacia otro,
Jo intento ser el més independent possible a l'hora d'informar.
I quanta informació...
És molt difícil, sí, també, perquè necessites pagar...
Quanta informació d'aquesta que han investigat van a la direcció? Mira, tenim això, que és una bomba, en contra d'Esigual, en contra de fulanos. I allò, el director s'ho guarda, fa una trucada, diu, tenim això, però no ho publicarem, acuérdate de que en vez de 8 queremos 10.
Sí.
O sigui, no, això és xantatge.
Yo te lo digo.
Benvinguda al Montreal.
Y me imagino que también os habrá pasado a vosotros. Yo, mientras he estado en política activa, me ha pasado, Yo he leído cosas publicadas sobre mi partido, pero de cosas que pasaban cerca de donde yo estaba, que dices, lo publicado no refleja la realidad.
Bueno, això mai,
No refleja la realidad en el sentido de que hay muchas pruebas, o sea, acusaciones graves desde medios de comunicación, que eran cosas, filtraciones que se hacían, o que hacen alguien, que sabes que es perfectamente mentira, porque la documentación, si hubiesen contrastado, contradice lo que está poniendo en ese medio, y cuando llamas al medio, decirte, no, es que yo doy una opinión, y la otra dices, no, tú lo que no puedes dar es una opinión de una persona que te está mintiendo y hay una documentación que es mentira, que demuestra que eso es mentira, y la das como si eso fuese neutral, porque entonces estás equiparando la mentira a la verdad. Una cosa es que digas, yo doy mi versión, evidentemente.
Sí. La pregunta és què és veritat i què és mentira, no? Formes, i què és la veritat.
Bueno, de totes formes, a mi el que em molesta...
Sí, digues tot. Ens hem posat filosòfics,
No, jo el que em sembla que és lamentable és que els periodistes cobrin dels polítics. Hauria de ser una cosa totalment a part. I a més, hi hauria de ser penat que algun partit polític subvencionés amb un diari. Igualment que els partits polítics cobren del Parlament. Per què? Aquests cèntims que són molts milions... Són del poble, Per què han d'anar a ells? Quan la majoria dels diputats, tal i fa, els de Madrid com els de Barcelona, només van allà a vegades a aixecar el dit i prou. I amb tot això ja tenen un sou que molta gent els voldria tenir. Per què s'ha de permetre tot això? I això és el que fa desencantar a la gent del poble.
A mi, Toni, el que més em desencanta de la política actual és que, sigui el partit que sigui, actualment el PP està a l'oposició, els socialistes manen. Molt bé. El PP, jo, amb tots aquests anys que ha estat a l'oposició, no li he sentit dir ni una proposta per tirar endavant el país. Escolta, aquests ho estan fent d'aquesta manera, quan entrem nosaltres, no, això ho canviarem, farem això, farem allò altre.
Ni ho faran de poc,
ni
un,
no,
ni
perquè no es volen mullar. Tot és insult, acusació. I cuidado, si fos al revés, seria el mateix. Si fos els socialistes que estiguessin a l'oposició. seria pràcticament el mateix. Atac, 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 atac. Solucions, ni una. I perdona, la gent no t'ha votat perquè ataquis. La gent t'ha votat perquè porti solucions.
Perquè les solucions es problemes
en ell. Aquí està, tu. Aquí està. Aquest és el meu desencant i el desencant normal de la gent normal de la política, que no aporten solucions.
L'Héctor...
Ah, no. Si estoy mucha, con muchas cosas de las que estoy diciendo estoy de acuerdo. Con matices, ¿eh? Yo, por ejemplo... Yo no estoy en contra de que los políticos tengan sueldos altos, porque al final, si tú lo que quieres es que la gente, los mejores, o sea, me refiero a la gente más preparada, se dedique a la política.
No,
no
está tan...
Yo
no
estoy
en contra. Ell ho deia en el sentit de que...
Ja em sembla bé que cobrin el que cobrin.
Aquí
no hi discuteixo, però la financiació del partit no té per què fer pagar-ho
al
poble.
Sí, claro, y al final tenemos un problema de... En general, los partidos tienen un problema de afiliación. Y con las cuotas no podrían hacer según qué cosas, y entonces evidentemente se ponen unas remuneraciones, entre comillas, que cobran los partidos.
O las comisiones a vegades amb adjudicació d'obres.
Las comisiones... Pero las comisiones de obras, por ejemplo, te refieres, dices.
No, en general.
Las comisiones serían... estaríamos hablando de corrupción
sí,
ya.
Sí,
o sea, corrupción. Claro, hay una
sí, pero,
de corrupción.
Pero ya es, ¿eh?
Que evidentemente ha habido, y mucha.
Y mira que ya para.
Y la que no sabemos.
Y
a políticos de la persona, por eso, encara, ¿eh?
Exacto. Bueno, ha habido corrupción en el PP, ha habido corrupción en el Partido Socialista, ha habido corrupción
en
Convergencia, en Esquerra.
Pero claro, eso fa que la gente también se desencanti una mica de la política.
Hombre, evidentemente.
Que todos los partidos no tienen un pam de net, que no puedes confiar en ningú. Llavors què fem? Perquè clar,
al contrari, no hi ha un pam de net, però és que a més aprofiten el càrrec per beneficiar-se del càrrec, no? Vull dir, ara l'exemple vaig pels dos costats, el germà del president del govern i per l'altre costat, l'Ayuso, el seu nòvio.
Vull dir,
però crec que
s'aprofiten de la situació.
Però crec que hi ha diferències en ese cas. Perquè lo del hermano del presidente me parece a mí gravísimo. Lo del novio de Ayuso puede ser grave, pero también lo entiendo que...
No, puede ser, no, no fútame, ¿eh?
Sí, pero me refiero, explícala. Tú, por ejemplo, puedes tener una pareja. ¿Yo tengo que saber exactamente todo lo que hace mi pareja?
Home, estaria bé.
No, constantemente tiene su vida
y me refiero,
yo no controlo ni las declaraciones de renta que hace mi mujer, o sea, las hace ella, y yo personalmente no creo que tenga derecho, por mucho que sea mi mujer, a meterme dentro de ciertas partes de su vida.
Però si la teva dona et porta a donar una volta al món, no li diràs d'on han sortit les misses.
Hombre, claro.
Doncs ja està, és això.
Exacto. Te tendré que preguntar, oye, ¿de dónde sale este dinero? Sí. Que supuestamente no se gana. Pero no creo que sea el caso.
Y
en el sentido de que Ayuso, cuando todo esto pasa, no llevaba tanto tiempo con esta persona. O sea, me refiero, si me junto ahora con alguien... pueden pasar muchas cosas.
Pero Héctor, pero
imagínate que has portado molt de temps.
Pero Héctor, lo que
bueno,
no
entonces,
Ayuso...
entonces sí que podrías decir, oye, sí que puedes tener cierto conocimiento, a lo mejor no directo y profundo sobre lo que tiene, pero sí que puedes tener un conocimiento. Pero si es una pareja recién
comenzada
sí. es muy complicado, ¿eh?
Pero mes que mes, lo que no puede hacer Ayuso, y si Messi es una pareja recién comenzada.
Y no puede intentar justificar.
No, intentar y defenderlo. Al principio, después van afluixando. Deien, no, si es Hisenda, que li deu 600.000 euros. Us en recordeu d'això, no? Va fer unes declaracions dient, si has Hisenda, que deu 600.000 euros en el senyor aquest.
De todas formas, también es cierto que el delito que pueda haber cometido supuestamente la pareja de Ayuso es en el ámbito privado y el otro es en el ámbito público, que es muy distinto, que el otro estamos hablando de la creación de una plaza pública a través de conchavarse políticamente con otros políticos para crear una plaza a alguien. Igual que me parece gravísimo que lo vayan pidiendo los descréditos de lo que ha hecho que es el presidente de Extremadura, era, ¿no? Que es el del Partido Socialista, que al final utiliza el aforamiento de una forma totalmente irregular. O sea, es ¿qué hago? Hago dimitir a un montón, os hago que renuncien a un acta, un montón de personas que están por delante de mí para coger yo el acta y así conseguir un aforamiento para evitar que me pueda juzgar un tribunal ordinario.
¿Cómo tenéis que estar haciendo en Amazon
o en Trump?
Claro. Exacte.
En el fons, el que no vol és perdre la cadira. Ella aguantarà tot el que sigui perquè té la vida solucionada.
I ara entrando al marro...
Ay, mai millor dit, eh?
Me parece exactamente...
Molt bé, Héctor, ben utilitzat.
Me parece exactamente lo mismo con la ley de amnistía o con los indultos. Me parece exactamente lo mismo. Y me explicaré. Para mí no es un debate tanto sobre la legalidad sobre la legitimidad. Porque al final a mí lo que me queda la sensación es que esto es una ley sobre la impunidad, en el sentido de tú cometes todas las irregularidades que quieras, te saltas todas las leyes que te da la gana y luego, como un tipo necesita llegar a ser presidente y te necesita, ya se prepara una ley de amnistía. ¿Por qué esta ley de amnistía? ¿Por qué se consigue? Porque evidentemente Pedro Sánchez tenía que ser presidente, porque sí. Si Pedro Sánchez no hubiese necesitado esos votos, ahí no hay ley de
amnistía. Però aquí anem a lo malament que tenim fet a la política. O sigui, ens agrada molt la democràcia, però no està ben acabada. Per exemple, això de que passen els ajuntaments, passa a tot arreu, la Generalitat i passa el govern. Això de que després tu votes i ells pacten, una vegada el ciutadà va votar, vale? Jo voto, tothom vota uns partits. I resulta que després ells fan uns pactes per arribar a aquesta majoria parlamentària i resulta que amb aquests pactes, doncs, tu has de pagar com a partit que vols ser president o majoritari, has de pactar amb petits partits que et condicionen, que tu has de fer això, l'amnistia, el no sé què... Escolta'm, jo no he votat el partit petit, jo he votat un partit gran, i aquí hem de començar a canviar. Si la llei digués, el partit guanyador de les eleccions, el que més vots té, és el que governa. L'altre pot ser oposició, però el partit que guanya, i això passa amb els ajuntaments i a tot arreu, el partit guanyador de les eleccions és el que guanya i és el que governa. Si el govern són, anem a suposar, i us poso l'exemple de Vilafant, que són 13 regidors. El partit més votat hauria de tenir la majoria de regidors. Uh-huh. I hauria de tenir 7. Per què ha guanyat les eleccions? No hi ha pactes aquí.
Però si no és així, no es pot fer. Perquè llavors, molt bé, el que ha guanyat les eleccions governa, però no té majoria.
Clar.
Llavors, s'uneixen els altres, li fan una moció de censura i el foten a fora.
No, perquè...
És la mateixa situació.
No, la majoria són 7, no hi ha oposició, no hi ha... O sigui, no hi ha mocions de censura.
No, però si, per exemple, continuant amb el tema de Vilafant, el partit que governa en té 5 de regidors.
No, però tu, com a partit
que
guanyador,
la llei
ja hauries de tenir 7.
Exacte, la llei hauria de donar...
No,
el partit
la
guanyador...
Fes la llei
sí,
de fons
i que llavors no puguin fer una moció de censura. Sí.
No es pot fer la moció de censura.
Que no es pugui fer.
Que no es pugui fer.
Seria l'única manera que seria partit... viable la teva proposta.
Ara hi ha eleccions. Sí. Anem a suposar que ara hi ha eleccions al Parlament espanyol.
Clar.
Bueno, vale. No, en Espanya no se vota president, eh?
No.
El president l'únic que
la
Càmara.
El president l'escull...
Canviem-ho.
Bueno, igual que el Parlament de Catalunya, el president és igual. Del Parlament.
I el govern el tria el president.
Tu vas a les eleccions i ara anem a suposar que les pròximes eleccions, la majoria, el partit guanyador és el PP. Doncs automàticament hauria de governar el PP. No cal que pacti amb Vox, ni que pacti amb l'altre, ni qui sigui. Ni si guanya el PSOE, les eleccions les guanya... No cal que pacti amb Esquerra.
Sí, però amb aquest sistema que tu proposes, que té les seves parts positives, té de part negativa, que llavors perds una mica el que és la varietat, entre cometes, no? O la diversitat d'idees, perquè se suposa que si tu no tens la majoria i has de pactar, les coses són més bones perquè hi ha més diversitat d'opinions.
Aquest partit petit el que ha de fer és aconseguir més vots perquè les seves idees governi, perquè si no acabem amb aquests pactes que s'aguanten moltes vegades a base de concessions que perjudiquen a uns o els altres.
Però jo crec que això que proposes...
Arribarà un moment que està tan podrita la poma que arriba un senyor populista, que és el que ha passat a Polònia, un senyor boxejador que és del costat d'en Trump i ha guanyat les eleccions. Vale? Doncs passa això, amb un discurs populista, un discurs antieuropeu, un discurs...
Però això que proposes tu ho necessitem perquè no sabem fer política.
No, però...
Deixa clar que no sabem negociar, no sabem mirar l'interès públic...
És que no es negocia mirar l'interès públic.
És que jo quan parlo de negociar me refereixo a mirar el millor possible, no?
Sí, el que passa
per totes les parts.
Jo al·lucino, penso que els votants som els que hem perdut el nord, perquè quan mires les persones, acaba de posar l'exemple de Polònia, però quan mires Argentina, quan mires Estats Units, les persones que el votant elegeix, penses, hòstia, però què ha pensat aquesta persona per votar en aquest personatge que sigui president, entrant bueno, president d'Estats Units?
En el caso d'Argentina deberíamos mirarlo no por Milei, sino por los sí. anteriores también, ¿eh? O sea, sí, que, sí, porque sí, Argentina sí. es bueno, un caso de estudio.
Argentina...
Sí, sí.
M'hi heu de ver, Milei, sí, sí. tu el mires i... Penses que aquell tio no està bé del cap. Te da la sensació que li falta un tornillo. Sí.
I la germana que ja ha intentat fer martingales, eh? Allò sí. que dius que ell, Milei, ha entrat, però la germana ja se li han destapat algunes martingales.
Bueno, per lo vist, no sé el per què, es veu que és el seu braç dret, la seva germana es veu que és el seu braç dret.
Sí, de totes formes, tots els sistemes, sean més presidencialistes, com el que comentaves ara, o més parlamentaris, com el que tenim, tienen sus pros y tienen sus contras. Uh-huh. Entonces, pues oye, unos favorecen una cosa, igual que las leyes electorales, ¿eh? Al final nosotros tenemos la ley de Hunt, que es la que hace el reparto, que tiene una serie de cosas positivas y una cosa de... Si cambias el sistema electoral, podrás mejorarlo o no, pero también tendrás unos pros y tendrás unos
seguro,
contras.
Seguro.
La cuestión, seguro. Yo la cuestión también creo que sí que hemos perdido un poco el norte a la hora de usar el sistema, y creo que sí que se han perdido un poco la decencia. Entonces yo creo que ahora, pues oye, pues esto lo hago así, ¿por qué? Porque puedo hacerlo y porque me da absolutamente igual. No todo lo que se puede hacer es legítimo, desde mi punto de vista, y creo que ahí es donde empezamos a la gente que se cansa, la gente que pierde...
Una justícia molt forta, una justícia, uns jutges que no siguin de dretes ni d'esquerres, que realment siguin jutges, una Constitució ben feta, potser l'hem de retocar després de 44 anys per fer-la més forta i més segura, i llavors el polític o el que sigui, que la faci una malifeta, les lleis s'han d'endurir. Ha de ser una mica... No pot ser que estiguem 6 mesos o 6 anys per jutjar un senyor que és corrupte, que no sé què, que no sé... M'entens o no?
Clar, però
la cosa hauria de ser... La justícia
hauria d'anar més ràpida.
Jo tinc molts familiars...
En general, eh?
Molts familiars són abogats. Molts. No sé el per què. Perquè diuen...
Abogats i procuradors a l'infern de dos en dos.
De moment no he anat a veure cap familiar a la presó, però bueno. Però el que anava a dir... Ara se m'ha anat del cap.
El tema de la seguretat jurídica estàvem parlant.
Sí, això, que no hi ha cap país enlloc del món que es retraci tant, que es faci un judici ara de fa 5 anys d'algo de 5 anys enrere. Bueno, almenys, si jo tinc aquest testimoni, jo no me'n recordo que el que vaig veure 5 anys enrere.
Des de fa anys que
no,
estan,
justa,
no? Estan invertint en política, en justícia. Tots els governs que han anat no estan invertint en justícia. Per això s'està retrasant tant. Només, si tu tens coneixença amb algú del jutjat de Figueres, vés-hi i digues que t'ho expliquin.
I tornant
està
al barro...
Tornant
sí,
al barro,
sí, ho sé, perquè hi tinc família dintre i estan del jutjat de Figueres fins a més amunt del col·legi.
Clar, però és que saps què passa aquí? Com veu el degant aquí? Doncs ve i veu això i com pot, de seguida marxa una altra vegada i en torna a venir una altra. Perquè no sé si és pel sol fet de ser fronterer com és, que hi ha molts problemes de...
No, però la justícia va retrasadíssima a tota Espanya, no pas aquí.
Però aquí és agraejat.
Sí, digues, Héctor.
Que no quieren entrar al marro, eh?
No pican,
no hay forma. Tendré que subir un poco...
Y mira que tú has lanzado la caña, Héctor.
Tenéis razón, la justicia va, desde mi punto de vista, va muy lenta. Pero después, por ejemplo, en áreas como Figueras, que son, entre comillas, áreas más rurales o más alejadas de las capitales, creo que se suman ciertos problemas, que mucha gente pues termina aquí como funcionario de justicia y lo que busca al final es encontrar una plaza pues a lo mejor más cerca de Barcelona, porque vive más cerca de Barcelona, o en los casos, de por ejemplo, de otras zonas de España, pues a lo mejor de Madrid o de las capitales. Y eso es un problema, porque es muy difícil retener talento en estas zonas, pero no solamente en la justicia, sino también en el hospital. También nos sucede poder retener gente que quiere trabajar en el hospital, en muchos sitios, y es un problema. Y eso habría que buscar algún tipo de incentivo, y ya no sé si... pues yo qué sé, a través del sueldo o a través de dar una serie de incentivos a las personas para que se queden, porque al final sí que nos pasa, vienen, ocupan la plaza, están un año, dos años o tres años, y cuando sale una plaza en otro sitio
y es clar, y això alenteix molt.
Sí, sí. Que per cert, Toni, admiro que tu, que les últimes notícies que tinc és que per descongestionar una mica el tema de la justícia, els furs petits els podran portar dintre de poc els jutges de pau.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Ah, és l'última notícia.
Ja seria això. Prou hora que ens donessin més competències, eh? Perquè últimament només ens n'han tret.
Sí, de moment la de casament. Home, no sé com està.
No, no, casament no podem fer-ne. L'única cosa que podem fer són conciliacions. No podem fer res més.
Ostres.
Varen dir que tornarien pues... a posar, perquè es varen equivocar a l'hora de les votacions a Madrid, de treure les competències als jutges de pau, però van dir que tornarien a posar-ho. Però
pues no sé si està aprovat o no.
El de casar estaria bé, eh? Perquè...
No, i això que el jutge de pau els petits furs els poguessin jutjar ells, també estaria bé. A veure si desconcionen una mica els jutjats.
És que són infrautilitzats els jutges de pau.
Bueno, y veremos a ver cómo esta reforma que ha habido ahora, que obliga a la mediación previa, a ver si realmente qué afectaciones tiene.
Sí, sí.
O sea, que, porque sí que en su momento hubo bastante... polémica a la hora de aplicarla, porque decían que se estaba aplicando de una forma que la gente ni no, o sea, la gente implicada, o sea, los abogados y demás, no sabían exactamente qué tenían a qué atenerse, o sea, que veremos a ver cómo
termina.
No, porque yo creo que la llei està feta d'una manera que avui llegia un informe que els Mossos tenen controlats a 3.000 multireincidents a Catalunya, no?
Això és terrible. Clar, això és terrible.
Està fet d'una manera que una persona entra en una botiga i roba, jo que sé, anem a suposar una batedora, no? I se'n va i l'enxampen, bueno, li fan els papers i no sé què, res, torna a estar al carrer. Aquell tio trenca uns vidres d'un cotxe per robar una jaqueta. Una altra... O sigui, hi ha gent que té 48 causes pendents. Sí, sí. Hòstia, aquest tio, si hem d'invertir en presons, invertim en presons, tu. Fem alguna cosa perquè, clar,
Toni,
això...
Toni, no, invertir en presons,
jo
no.
Jo no ho veig.
Jo no estic d'acord amb invertir en presons.
Jo tampoc.
És una despesa important, sí, per aquesta gent.
Bueno, i com ho fas?
No ho sé. Els polítics l'han de solucionar.
Jo te contesto. Vull dir, a veure, la immigració la necessitem. Partim de la base que Espanya actualment, sense immigració, no funcionaríem. Ara bé, l'immigrant reincident... cap al seu país, tu, fora, s'ha d'expulsar del país.
I la gent que és aquí...
Com? I la gent?
La gent que és d'ahir,
aquestes no ens queda cap més remei que tancar-lo a la presó. Però una persona, ell ha dit 45, però jo sé d'un cas de 100, vull dir, una persona que ha reincidit 100 vegades, aquesta persona no pot estar al carrer, tu. Això ha d'estar en el seu país o a la presó.
Escolta'm, jo no vull acollonar ningú, però quan jo sigui president, la primera ordre és... Us en recordeu de l'Oeste, allò del patíbulo?
Sí.
Doncs a cada plaça d'un poble, un patíbulo con la orca.
Discrepo.
A veure si així vamos a ponernos ya en...
Està fent una broma, està fent una broma.
Està fent una broma, però jo me la discrepo.
Anem a acollonir el personal. A partir d'aquí...
No, però tornant al tema, saltar-se la llei, evidentment, que ha de tenir conseqüències, però...
Ah, però és que el que és...
N'hi ha hagut de conseqüències, no? Entenc que l'amnistia el que vol és aturar aquestes conseqüències. O sigui...
No, l'amnistia és un favor polític. L'amnistia és un favor polític, no? No fotem. L'amnistia... Jo sóc president de la Generalitat i sé que no puc declarar la independència i sé que no puc fer certes coses. Hi ha una Constitució, hi ha unes lleis. Si jo me la jugo i declaro la independència, ja sé que estic incomplint la llei.
Però si els votants volen...
Volem empresonar el que roba un quilo de pomes?
No, 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 no,
no, no, no, no,
estoy en contra. Y también he oído muchas veces que te dicen: para ganar votos hay que decirle a la gente lo que quiero oír. Mentira. Mentira. No, tienes que decir lo que quiero oír. Tú tienes unos principios y unos ideales.
Tú has de ser hasta un punto arriba, ¿eh?
Exacto. Y tú tienes unos principios y unos ideales y te presentas por eso. Porque si no, sería: yo tengo estos ideales y si no le gusta, no se preocupe, que tengo estos otros. Uh-huh. Y eso para mí es una línea absolutamente roja.
Érem els principis, sí, que, això, que has dit, aquesta frase era...
Això és una frase...
Sí, estos son mis principios. Exacto, estos son mis principios y si no le gusta, tengo otros. Sí, pues sí, evidentemente, sí. Pues eso es lo que no puede suceder. O sea, oye, si yo me presento con un partido que tiene un perfil determinado, pues son esos principios los que yo defiendo y los por los que me vota mi votante. No le puedo ir diciendo a mi votante lo que le gusta, porque entonces lo que caemos es precisamente en el populismo. Me parece que quieres hacer una pausa.
No, bueno, pues,
y después segueix. Creo que es grave primero que los todos los líderes independentistas sí que sabían lo que estaban haciendo y que eso tenía unas consecuencias, porque los letrados del Parlamento lo advirtieron desde el primer momento y muchos se negaban a firmar determinados documentos precisamente por las consecuencias legales que eso podía tener sobre ellos que firmaban y sobre lo que estaban haciendo el Parlamento de Cataluña. O sea, por lo tanto las consecuencias las tenían. Y segundo, para mí los políticos son exactamente, ante la justicia, igual que todos los demás ciudadanos. Un ciudadano normal que se salta la ley, lo paga. Pues los demás también. Y lo que no puede ser es que yo me salte la ley porque soy político y como después, políticamente, me van a necesitar para que tú llegues a presidente, me libro. No, no. O sea, eso me parece innegociable. Me parece innegociable, pero no por solamente por este caso, sino por cualquier otro.
Antoni, y anem a publicitat. Va. Vinga, va.
No, a veure, d'alguna manera... D'alguna manera, jo penso que es va fer, no es va fer bé. El poble, jo crec que no se li va dir la veritat, perquè molts sabien a darrere que tot això era inviable. Però, malgrat tot, jo penso que posar 4 anys a la presó en aquests polítics pel sol fet d'haver desobeït una llei i que encara hores d'ara tinguem gent a l'exili que no pot venir, ho trobo de tercer mundista. Això no ho sé de cap manera. I a més ara ens diuen que no hi va haver-hi malversació. Ara es diuen que hi ha malversació, ens han dit ara, no?
És en Marchena que diu això. Uh-huh.
Sí, però jo me'n recordo que mesos després, quan tot això es va parlar en el Congrés dels Diputats, en Montoro va dir que ni un euro va anar per la causa.
Fem una cosa, si voleu seguim, fem una pausa per la publicitat, agafem aire i continuem amb aquest i altres temes. Vinga, fins ara.
Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
Tens mal de cap? Et costa llegir o concentrar-te? El teu fill té problemes per seguir el ritme a l'escola?
A Optipunt t'oferim Wibi, una innovadora solució basada en intel·ligència artificial que detecta i corregeix fins al 95% dels problemes visuals que no es resolen només amb ulleres.
Amb una avaluació ràpida de només 12 minuts i sessions curtes i personalitzades, millorar la teva visió és tan fàcil com jugar.
Sense mètodes invasius, amb tecnologia puntera i una experiència divertida. Wibi s'adapta tant a adults com a nens.
Demana cita a Optipunt a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres i cuida la teva salut visual i la dels teus fills com es mereixen.
Tardes literàries a Vilafant. Divendres 6 de juny, L'amor que sempre queda. Presentació amb l'autora Anna Ponsí i concert de Madame Moustache. A les 7 de la tarda a l'Espai del Cau, Tardes literàries al nostre municipi de Vilafant.
Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Vinga, som-hi, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, en aquest espai patrocinat per Gestoria Fernández, que ens ofereix homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Estàvem parlant del tema de l'amnistia. La cosa ha començat a augmentar quan jo he tallat. L'Héctor m'ha renyat i m'ha dit, ara la publicitat mana a la ràdio, els minuts són or i heu tardat molt a encendre els motors.
Coitos interruptus, ha sido.
No, perquè continuem. Això... ja no ha baixat el suflé. Bueno, seria una bona pregunta si ha baixat el suflé o no.
No, bueno, però jo vull
sí que ha baixat.
El suflé ha baixat.
I tant.
Molt, moltíssim ha baixat. I a part de tot, estic totalment d'acord amb el que ha dit Antoni, de que basta, tot molt mal fet. Vull dir que amb una diferència d'un minut som independents i no ho som.
Va ser la independència de Rödinger, eh?
Sí.
Molt mal fet.
És exacto. Sí, però sí. A mi m'alegra també oír esto que decís, perquè al final no estàs dando la razón a los que siempre os dijimos que esto no era posible, no. Que las consecuencias iban a ser las que iban a ser y que eso fracturaba la sociedad catalana, que es lo que hemos
tenido.
Jo no
pensava, les conseqüències. Jo personalment em vaig sentir enganyat, eh? Però no em pensava,
bueno, la, gente,
no em pensava les conseqüències que tindria això, no em pensaves que arribessin tan lluny. Eh?
Antoni està dient, no vaig sentir enganyat, i ell i jo, en aquelles èpoques, érem dos catalans del Morro 1, eh? Estem decepcionats.
Jo
decepcionat.
Jo era conscient que m'estaven bueno, que ens estaven enganyant. Doncs,
jo sabia que era impossible, però bueno, que ells, jo no pensava que m'enganyessin, que ells... ells ho veien possible.
Jo pensava que seria un pas més. I no era així.
També
perquè de
cert,
manera que es van fer les coses, no era...
Si es va arribar allà on se va arribar, també, pensem la situació d'en Puigdemont, que havia de liderar tot el procés, i la pressió que tenia d'esquerra a darrere per si un cas reculava.
Recordem les monedes de plata, eh?
Perquè si hagués reculat i hagués convocat eleccions al seu moment, que era la seva intenció.
Mira, m'ho acabes de treure del cap perquè precisament si hagués fet,
si hagués fet això, esquerra se'l menja. I al final ja ho heu vist el que està fent esquerra.
No, la qüestió... mira, just estàvem parlant i precisament abans que ho diguessis jo estava pensant en aquests fets. Jo recordo, no?, aquell dia que suposadament Puigdemont havia de... Jo recordo d'estar escoltant la ràdio aquell dia. Puigdemont suposadament anava a convocar eleccions. I en aquell moment reconec, que com a persona vaig pensar, ostres... per què? Saps? No ho entenia. I a mesura que ha anat passant el temps, jo crec que hagués sigut el millor que hagués pogut passar, que hagués convocat eleccions de manera valenta i de dir, bueno, el referèndum no ha servit per veure què vol la gent, anem a convocar unes eleccions amb un missatge clar de quins partits volen.
Tampoc serviria per nada perquè són eleccions.
Sí,
en el sentido de que... yo lo que he oído, tanto en eleccions, me parece que fueron 2015, 2000, bueno, es que ha habido tantas aquí en Cataluña, 2015, 2017, 2000... 21 u otras, me parece.
Sí,
siempre ha sido el rollo este. Estas son constituyentes o plebiscitarias. Mentira, son las elecciones autonómicas donde se elige un parlamento autonómico. Todo lo que quieras hacer fuera de ahí va a ser ilegal. Y las consecuencias que va a tener es eso, ruptura de la sociedad, que es lo que ha sucedido, ruptura de la sociedad catalana, enfrentamiento, ilegalidades y todos los atropellos que había por el medio.
Una pregunta,
porque los atropellos han sido muchísimos, muchísimos. Desde intentos de hacer listas de gente que tengo a favor o empresas que tengo a favor y empresas que tengo en contra, cosa que eso es algo de dictadura absoluta, intento de constitución de leyes, de esas leyes de transitoriedad que están más cerca de una república bananera que de un Estado democrático, intentos de saltos de la Constitución, atropellos de los derechos democráticos de los diputados, o sea, es que ha sido una detrás de otra, o sea, convirtieron Cataluña en un auténtico vertedero político, y eso para mí es imperdonable. Y quiero recordaros una frase que hubo en 2000, creo que fue la investidura de 2012 o la investidura de 2010, donde la apretaban a más con el rollo de la independencia en el Parlamento. Esto queda escrito en el diario de sesiones. Y es Esquerra Republicana que le pregunta a Mas por qué no acelera. O sea, no hace esta pregunta directa, dice, ¿por qué no acelera y por qué no se decanta ya por la independencia de una vez, decididamente? Y Mas le dice directamente, en respuesta, me parece que era Puigcercós, le dice, hacer eso es romper la sociedad catalana. Eso está escrito en el diario de sesiones. Dos años después, él da ese paso. Sabe perfectamente lo que están haciendo, que es romper la sociedad catalana, fracturar por la mitad. No se rompe España, se rompe Cataluña. Y lo que rompieron fue Cataluña. Nos rompieron a los catalanes. Porque yo he tenido que escuchar muchísimas veces que yo no soy catalán simplemente por no ser independentista. Entonces, tener que estar defendiendo yo, que he nacido en Lérida, que llevo casi toda mi vida viviendo en Cataluña, defender que soy catalán, pues me parece absolutamente surrealista. Y esto es lo que ha sucedido en Cataluña durante todo este tiempo.
Però llavors, la pregunta que em genera això, a veure com ho plantejo. Si tu saps que hi ha un caldo de cultiu, de que hi ha una bona part de la població, que no saps quan és aquesta part, que vol una determinada cosa i tu com a partit doncs, estàs d'acord en portar-la a terme, com ho has de fer?
I per una altra banda, com és que t'estranya que et diguin que no ets català si no parles mai català, tu?
És que no tengo por qué hablar català para ser català.
Doncs no t'estranya que et diguin que no ets català.
Ara anava a preguntar què vol dir ser català.
A mi les definicions de que és un català des del nacionalisme me parecen sempre essencialistes. O sea, al final tienes que cumplir unos requisitos que son los que marca el nacionalismo para ser catalán. No, mira, yo soy catalán porque he nacido en Lérida, porque estoy empadronado en Lérida, porque pago mis impuestos aquí.
¿Encara estás empadronado en Lérida?
Ay, en Lérida, perdón, estoy empadronado aquí. Nací, en Nación Lleida estoy empadronado en Cataluña, aquí estoy empadronado, no estoy empadronado en Vilajuïga, evidentemente, que es donde resido actualmente.
Ay, ay, ay.
Y donde llevo toda mi vida aquí, he formado mi familia, tengo mi hija aquí, o sea, por lo tanto soy catalán. Pujol decía en su momento, bueno, yo estoy muy lejos de Pujol, catalán es aquel que vive y trabaja en Cataluña y el que paga impuestos, exactamente igual. ¿Quién es español? Pues el que su carnet d'identitat dice que és espanyol,
però, escolta,
és que no hi ha vuelta d'hoja.
I el sentiment no importa? Vull dir,
que el sentiment no és medible.
No, ja. Això, no amb això et dono la raó, perquè els sentiments són sentiments.
I creo que és confuso eso, perquè... A mí me molesta mucho también cuando me hacen, o sea, no solamente los carnes de catalanidad, sino también los carnes de españolidad, me molestan muchísimo. Yo me siento español, pero ¿qué me tengo que comparar? Porque según con quien me compare, habrá gente que me diga, tú no eres español, porque tú no tienes tanto sentimiento español como yo. Pues es que no funciona, la vida no funciona así, no es una cuestión de sentimiento.
Clar, també és veritat que durant tots aquests moments, no, bueno, almenys jo com a periodista, com ho vaig viure, no, que va ser un moment molt emocional i que es va fer com molta política utilitzant els sentiments, no?
Sí, que la voluntat d'un poble era un eslògan.
No, que tu dius que no es poden medir, es va utilitzar els sentiments de les persones, no? Que són tots molt legítims, o sigui, tu, Héctor, et pots sentir com tu vulguis, igual que en Josep Maria es pot sentir com ell vulgui i en Toni com ell vulgui, no? O jo com jo vulgui. I tot és respectable perquè sentir no ens pot obligar a ningú a sentir com no ho podem controlar. Però... Llavors, des del moment que la política utilitza els sentiments de les persones i les emocions i es fa les coses amb les emocions, llavors tot pot sortir molt malament.
Sí, sí, però jo per mi...
Perquè perds de vista la raó.
Tornant a dir el que he explicat jo sempre aquí, jo estic, per començar, soc català de 4 o 5 generacions. Vull dir, a pesar
de que... 8 apellidos catalanes.
No, a pesar de que precisament els meus apellidos, Bartolomé Foraster, si busques, a tot Espanya n'hi han. És diferent amb la meva dona, per exemple, es diu Lídia Junola Pujol. Junola Pujol, sí que això són dos apellidos totalment catalans.
Però no és català...
Això és el de menys, eh?
Sí, un és el de menys. A pesar
que l'Héctor diu que els sentiments... Per mi en tenen moltíssim, el sentiment. Jo, a Catalunya, per mi... Bueno, jo és la meva pàtria, estic enamorat de la meva terra, estic enamorat del meu idioma, penso que cap lloc del món viuria així. I per tant, agraeixo viure un Vic, no? Vull dir que...
No, i jo també, però a lo que me refiero és que la ciutadania, el concepte de ciutadania no se puede construir sobre el sentimiento, porque entonces lo que llegamos es unas sociedades esencialistas, y entonces esto podría justificar, por ejemplo, el nazismo. O sea, porque al final dirías, como tú no sientes como yo, pues tú ya no eres catalán y entonces tengo derecho a expulsarte de Cataluña. ¿Por qué? Porque yo considero que tú no sientes Cataluña como lo tienes que sentir, que es como yo la defino. No.
Eso de expulsarte de Cataluña, ¿por qué?
Yo entiendo lo que tú dices del sentimiento, que es muy legítimo, ¿eh? O sea, es innegable que digas, oye, yo quiero mi tierra, me gusta mi idioma, me gusta, no sé qué.
Las mismas tradiciones.
Pero eso no te hace más catalán que otra persona que diga, oye, pues a mí los castellers no, ni fu ni fa, la sardana ni fu ni fa. Ni la no sé qué, ni fu ni fa. Pues es exactamente igual. Al final, yo creo que alguien que tiene que hacer es respetar las leyes, querer vivir en paz, querer convivir, respetar a las personas que tiene alrededor.
Parlar la llengua de on vius.
Bueno, eso no tiene por qué ser una obligación. Yo hablo la lengua de donde vivo, que es el castellano. Es que el castellano también es una lengua de aquí y de hecho es cooficial en Cataluña. Por lo tanto, yo lo que veo peligroso es que hay una serie de personas que digan, no, en Cataluña solo se puede hablar el catalán y es nuestra lengua y es exclusivamente esa lengua. No, perdona. Hay catalanes que hablan castellano y hay catalanes que hablamos catalán. Son las lenguas, una está a nivel estatal y la otra a nivel regional, a nivel de Cataluña. Por lo tanto, son las dos lenguas legítimas. Y yo lo que hago es...
Tot això que dius ja sembla bé, però al final quan els partits polítics presenten els seus programes i llavors tenen representació al Parlament, van tenir més o menys, no? I llavors la gent els vota en funció dels ideals i del que ha defensat aquell partit.
Sí, però això no legitima tot, i ahí volvemos a lo que estaba diciendo antes, Mercè. Sobre si los votantes quieren una cosa y los políticos están dispuestos a hacerla legítimo, no, porque hay un límite, que es la Constitución y las leyes. Porque tú imagínate que ahora coges...
Al respecto a la claro, otra, ¿no?
Sí, pero tú imagínate ahora que aparece una masa importantísima de gente, y estoy elucubrando,
sí, sí, sí.
Y que diga, ah, pues las mujeres no pueden votar. Y hay un partido que está dispuesto a hacerlo. ¿Es legítimo? ¿Es legal? No. No, porque hay una serie de leyes que lo prohíben. Entonces, por mucho que haya una masa de gente que lo diga, y por mucho que haya un partido que lo quiera hacer, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay unas leyes que protegen el derecho al que el voto es universal, el voto es tanto masculino como femenino, no importa.
Però al revés... Al
les lleis es canvien, també.
Sí, ara t'ho anava a dir. Evidentemente. Abans les dones no podien votar i hi havia una massa crítica de gent que va lluitar perquè això fos possible i va aconseguir canviar aquesta llei. Però... Potser el que s'hauria de fer fet és intentar canviar la llei, no? Vull dir, si un poble vol això, doncs intentar canviar la llei perquè aquella voluntat hi sigui encabida.
Puedes cambiar las leyes, evidentemente, pero no puedes cambiar las leyes contra los derechos básicos. El caso, por ejemplo, de la independencia de Cataluña, que es lo que se estaba hablando durante todo este tiempo. Si vosotros conseguís cambiar esas leyes, y esas son las leyes de las que se dota el Estado, evidentemente habrá que respetarlas, porque dice, oye, si ahora resulta que se cambia la Constitución, que todos los partidos o la mayoría de partidos en España o de los votantes en España cogen y dicen, oye, pues vamos a incluir un apartado en la Constitución o una ley superior que diga...
O que España será ahora un Estado federal, ¿no? Por ejemplo.
Pues por ejemplo... La cuestión es que es algo que nos tenemos que dotar entre todos.
Però has no de fer bé, un grup ho has de fer bé, perquè sí. Si no, després, no és tan fàcil ser independent, encara que vulguis Madrid. S'ha de fer tota una sèrie de lleis i tota una sèrie de traspassos perquè la gent voldrà cobrar l'atur, voldrà cobrar la pensió, voldrà... O sigui, ja, és molt més complicat, no es pot sortir a la palestra... Somos independientes, o som independents. No,
mira, home, també puc dir que jo sóc rosa amb els ulls blaus, no? Puc dir-ho, però no ho sóc.
D'alguna manera, el que va provocar tot això, es va tirar pel dret.
Sí.
I això no s'havia de fer mai. No. Però per què es va tirar pel dret? Perquè quan en Mas era president, va anar a trobar en Rajoy i li va dir, escolta, li va portar 52 punts per aplicar a Catalunya... equiparar una mica el que era el País Basc.
Els drets forals.
No n'hi varen acceptar ni una. Llavors, què fas aquí? I aquest va ser el principi del fi de tot.
Bueno, sí. Va ser el canvi que va fer Mas, no?
Personalmente, con muchos de sus derechos forales, o ese cupo vasco, tampoco estoy de acuerdo, porque al final yo creo en un país de que todas las personas seamos iguales, o lo más iguales posible, y precisamente esto lo que es, como yo vivo en tal territorio y quiero tales derechos, tengo más derechos que Extremadura, o tengo más derechos que Andalucía, o tengo más derechos que Aragón. A mi me da igual el territori, estamos hablando desde Catalunya.
Deixeu-me ser dolent amb el que diu ell. Si no hi hagués hagut ETA, si no hi hagués hagut ETA que posava cotxes bomba i bombes lapa i hagués matat gent, al País Basc se li hagués donat a tot això que va demanar...
No.
Ja està. Un no ben clar.
La violència no justifica les coses, però...
Aquest no era el camí, no? Però varen aconseguir-ho gràcies a això.
Sí, però el camí de la violència...
Com hi ha una guerra, sempre hi ha morts, sempre hi ha víctimes.
Pues si lo consiguieron a través de las víctimas, se deben revocar todos esos derechos porque están conseguidos sobre la sangre y sobre el sufrimiento de gente inocente. Por lo tanto, cualquier derecho que se haya conseguido a través de la violencia no es un derecho.
Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà dimarts, ho deixem aquí,
pues
perquè
està,
déu-n'hi-do el marro que hi ha hagut aquí. Tornarem amb el suport de Gestoria Fernández al Carreres de Vila número 36 de Figueres. Passeu un molt i molt bon dia. Adéu-siau.
Bon dia, adéu-siau.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972 507 750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.